Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096.
Radio Estel.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a un nou programa de matinada d'avui, 31 de gener. Els titulars d'aquesta nit. Ens acompanyarà l'editorial Cairós, on comentarem el llibre El despertar de la granoteta, de l'Inés Nel, amb el seu editor, el senyor Agustí Paniquer. Seguirem amb part de la història del Poblenou. Anglada Matalasseria ens parlarà de descans. Com eren i com vestien les dones del 1800 catalanes? I, finalment, Jordi Flotats ens recordarà el recentment desaparegut en Jordi Fàbregas. Comencem el programa a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs.
La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla. Recollim tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Comencem el programa de matinada amb la presentació del llibre El despertar de la granoteta, o El despertar de la ranita, de l'Inés Nel, de l'editorial Cairós, tant en català com en castellà. L'Inés Nel és terapeuta que ha desenvolupat un mètode específic per a nens i nenes. Per parlar del llibre, ens acompanya el seu editor, com ha dit, de l'editorial Cairós, el senyor Agustí Paniquer. Molt bona nit i benvingut al programa, senyor Paniquer.
Hola, bona nit, encantat.
Un plaer poder-lo tenir a través dels nostres micròfons i, evidentment, doncs, hem de parlar d'aquest llibre del despertar de la granoteta. I tenim clar que el públic directe del llibre són els pares, però a quina edat de nens i nenes va enfocat el despertar de la granoteta?
Bé, en aquest cas és pels nens i nenes els més petits. El despertar de la granoteta està enfocat per nens, nenes entre 18 mesos i 4 anys. S'ha de dir que ja la Inés Nel, aquesta autora, ja va ser molt coneguda per un altre llibre que ja va fer, que es diu Tranquils i atents com una granota, per un nen una mica més gran, de 4 a 11 o 12. Per tant, aquest és pels més petits.
Els més petitons a la casa. Aleshores, què ens ensenya el despertar de la granoteta?
Bé, bàsicament ensenya als nens a que es coneguin, a que es coneguin millor, que coneguin el seu cos, que coneguin les seves emocions, que coneguin el seu entorn, els demés, les relacions, que coneguin inclús la seva pròpia ment. Ja sé que estem parlant de nens i nenes molt petits, però és un primer coneixement d'ells mateixos, de l'entorn intern i extern. Això és el que ens ensenya.
Doncs, com bé vostè ha dit, són nens molt petitons. Aleshores, de quina forma Alina Snell atrau l'atenció d'aquests nens i nenes?
Esclar, el llibre és un llibre que utilitzen els pares, però és per utilitzar conjuntament amb els seus fills i filles, o els mestres, a l'escola també es pot utilitzar. I bàsicament utilitza molts contes, històries, jocs, exercicis, meditacions, hi ha una mica de ioga. Clar, els nanos tan petits, perquè es puguin seure, fer una mica de meditació i una mica d'aquest tipus d'exercicis, ho han de fer d'una forma més lúdica. Així com altres llibres, o quan són pels nens i nenes més grans i els exercicis són diferents, aquí hi ha molt de joc i molts contes i històries que els pares hi poden contar i explicar-los per la nit, per la tarda, quan vulguin.
Què ens ofereix el meditar?
Bé, la meditació, sigui per adults com per nens, aquí no hi ha una gran diferència, és una exploració del món interior i exterior. Per tant, el que ens ofereix és el que dèiem abans, és un coneixement de nosaltres mateixos. Aquí a vegades els nanos, els nens o el sistema educatiu els hi dona molts coneixements utilitaris, molta informació en matemàtiques, en llengua, en ciències naturals, però, en canvi, el coneixement més important de la vida, que és el d'un mateix, no ens donen masses eines. D'aquí que la Lynn Snell, que ja és pedagoga, i una altra sèrie de psicòlegs i pedagogs i educadors, han vist l'interès que hi ha en la meditació pel coneixement i el desenvolupament de les persones. I quan abans comencem, doncs millors, sense exagerar, però unes petites dosis de meditació amb els més petits són molt benvingudes.
Jo ara, senyor Paniquer, no el voldria posar en un compromís, però és que hi ha dues paraules doncs, que en l'actualitat s'estan utilitzant molt. Aleshores, és meditació i mindfulness. Que ens podria explicar la diferència entre una i l'altra?
Sí, aviam. En realitat, el que anomenem mindfulness en anglès és una forma de meditació. Meditació és el més genèric, no? I una de les formes de meditació, avui dia s'ha fet molt popular, és la que anomenem mindfulness. La diferència potser és més sociocultural. Quan el context no és espiritual, no és un retir budista o cristià, o va dins d'un marc més espiritual, i és absolutament laic i secular, llavors hi ha una tendència a anomenar-la mindfulness, traient-li la càrrega que per alguna gent li dona una certa al·lèrgia si sent que és espiritual o cristià o budista o el que sigui. Però en realitat estem parlant del mateix. I el que anomenem mindfulness són una sèrie de tècniques, sí que estan molt arrelades a la meditació budista en general, però han sortit del context budista i s'apliquen a l'escola, o a la família, o a l'esport, o al centre terapèutic. Quan el context ja no és espiritual, hi ha una tendència a anomenar-la mindfulness.
Gràcies per l'explicació i aquesta diferència. Quins beneficis obtenen els nens i nenes al practicar la meditació?
Ui, molts, molts. Vull dir, la meditació, a més, no té contraindicacions, encara que potser alguns nanos o nenes no aconsegueixi gran cosa, no és problemàtica, no és perillosa. I, en canvi, sí que a moltíssims nens i nenes els hi porta clarament un desenvolupament de la concentració i de l'atenció. Avui en dia, amb la societat hiperactiva en la qual estem, el que ser capaços de focalitzar la ment, l'atenció, amb un focus, sigui la punta del nas o una visió més abstracta, aquest és un clar benefici de les pràctiques de meditació. Però també l'assossec general, el saber calmar-se, el saber estar en calma, insisteixo una altra vegada també amb aquesta societat tan hiperactiva, que els nanos i nenes tinguin eines per l'assossec, per la calma, per la tranquil·litat, jo crec que això també és molt important. I això, en últim terme, tant una cosa com l'altra, els hi dona molta confiança, confiança en ells mateixos. Per tant, els beneficis són de la pràctica, poden ser molt grans. Evidentment, no estem parlant de miracles i coses d'aquest estil, però pot contribuir molt positivament això, la concentració, la confiança, l'assossec, el calmar-se.
Si els nens meditessin, tindríem un futur diferent?
Bueno, el futur no. D'això hi ha molts factors, però segurament contribuirien a tenir un futur, una societat futura més amb el cultiu de la saviesa, en últim terme. Potser a la gent li pot sorprendre que es parlant de saviesa quan està parlant de nanos d'un any o un any i mig, dos anys, tres anys, però la saviesa no té edat. El cultiu, l'aprenentatge, és per tota la vida, és constant. Per tant, unes generacions que aprenguin a conèixer amb ells i amb elles mateixes, això tindrà, sens dubte, repercussions positives en el futur, no? Jo crec que sí, que això contribueix a un futur una mica menys estressant, menys hiperactiu, menys superficial, i, en canvi, amb un coneixement de les persones, de l'entorn, de les relacions, molt més profund.
Bé, a part del que és el propi llibre, El despertar de la granoteta, què més inclou?
El llibre, bueno, en aquest cas, com és un llibre pràctic, hi ha tot una sèrie d'enllaços, de links, sobretot a meditacions guiades, amb una sèrie de pistes d'àudio que estan penjades amb una web, que els lectors, amb un codi QR que hi ha al llibre, amb el seu telèfon, tenen accés gratuït a aquestes pistes d'àudio, on hi ha tota una sèrie d'exercicis i jocs, també, de meditació, per fer aquesta meditació de les mares i els pares amb els seus fills. I hi ha diferents tipus de meditacions. Tot això està inclòs en el llibre. També hi ha recomanacions d'exercicis de ioga, perquè insisteixo que ha de ser bastant lúdic, no ha de ser un martiri, vinga, ara, a callar-se tothom i a fer meditació. No, ha de ser una cosa molt més distesa i que els nens tinguin ganes de fer aquesta pràctica amb els seus pares, no? Hi ha aquests enllaços en el llibre.
Evidentment. I ja per acabar, senyor Paniquer, què els diria als pares quan tinguin el llibre a les seves mans?
Els pares, bé, en realitat, com tots els llibres d'aquest tipus, el llibre està més dirigit als pares. Inclús hi ha tota una sèrie d'exercicis que estan enfocats als pares, perquè a vegades no és fàcil tenir criatures de 2 anys cridant i plorant i fent xivarri i fent tot el que fan. Per tant, hi ha tota una sèrie d'exercicis dissenyats pels pares, no només pels fills. Per tant, és un llibre per tota la família, en últim terme, com tots els que fa l'Eileen Snell, aquesta autora, que és una autora molt reconeguda. Per tant, el que els pares poden aconseguir també amb aquest llibre és estar, mantenir una altra sèrie de vincles amb els seus fills, i més enfortits, perquè passen, deixen de ser els pares en el sentit tradicional per fer una pràctica lúdica conjunta en la qual tant nens com adults es beneficien de la meditació. Hi ha molts pares que han après a meditar gràcies a aquests llibres de l'Eileen Snell, perquè han començat a meditar amb els seus fills. Per tant, pot arribar a ser un joc familiar divertit, i que crea uns lligams i uns llaços més forts i estrets dins de la família.
Molt bé, doncs nosaltres al programa de matinada aquí a Ràdio Estel us recomanem a tots els papis i a les mamis El despertar de la granoteta de l'Eileen Snell, de l'editorial Kairos. Són 184 pàgines i un preu de venda al públic de 19,50 €. Senyor Paniquer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molt bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902-020-412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902-020-412. Pels que us costa dormir.
Bé, i ara és el moment de fer una miqueta d'història, història en el barri del Poble Nou de Barcelona, perquè el Poble Nou recorda també la seva gent amb unes plaques situades a la Rambla, concretament 10 plaques, i que tot seguit en parlarem d'elles. El 27 d'abril del 1999, el districte de Sant Martí, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric de Sant Martí, va tributar un homenatge a uns homes i dones del barri que s'han destacat per la seva trajectòria personal i la seva tasca professional. L'acte d'homenatge permanent ha consistit en la col·locació al llarg de la Rambla de 10 plaques dedicades a cadascun dels personatges. 9 d'aquestes plaques són individuals i una de col·lectiva. L'acte d'inauguració van assistir, entre d'altres, l'alcalde de la ciutat, en Joan Clos, el regidor del barri, en Francesc Narváez, i familiars i amics dels homenatjats. Els titulars d'aquestes plaques són els següents i podem començar per Enric Casanovas, nascut a Sant Martí el 1882, un dels escultors més representatius del noucentisme a Catalunya. Als 14 anys s'inicia en l'escultura al taller de Josep Llimona. Té obres a diversos indrets de Barcelona, com per exemple a la plaça Catalunya, a Diagonal, al vestíbul de l'Ajuntament, entre d'altres. El 1939 s'exilia a França, d'on tornà el 1942. Va morir l'any 1948 a Barcelona. La segona placa que té la Rambla és d'en Xavier Mangarel, novel·lista nascut al Poble Nou el 1905, on va viure fins a la Guerra Civil. Autor, entre altres obres, de Suburbi, Gorra de Plat i del Premi Planeta Icària.
Icària, que va ser l'única vegada que s'ha atorgat a una novel·la en català. Exiliat a Xile, va fer fortuna i va tornar a Barcelona el 1954, primer president de l'Arxiu Històric del Poblenou. Va morir l'any 1990. La tercera placa va a nom de Joan García Oliver, que va néixer a Reus el 1901. El seu lligam amb el barri va ser als anys 30, quan va treballar a Can Rotier i va viure al carrer de Pujades. Ministre de Justícia durant els primers temps de la Guerra Civil, es va exiliar a Mèxic, on va morir l'any 1980. Va deixar unes memòries, El eco de los pasos. La quarta placa va a nom de Joan Agustí Carreras, nascut a Sant Martí de Provençals l'any 1850 i morí el 1891. Farmacèutic de professió, va ocupar càrrecs al consistori martinenc al llarg de 17 anys, els 6 darrers de la seva vida com a alcalde. Abans va preconitzar la independència del Poblenou, sense sortir-se'n. Oposat amb l'annexió a Barcelona, es va suïcidar quan es va descobrir un desfalc a les arques municipals. La cinquena placa és per Salvador Roca i Roca, periodista i poeta nascut al Poblenou a l'any 1898. Col·laborà en gairebé totes les publicacions del barri i dirigí, amb Xavier Bangarel, el Poblenou 1924-1928. Redactor en diversos diaris, acabà la seva carrera a Treball, l'òrgan del nou Partit Socialista Unificat de Catalunya. Va morir exiliat al camp de concentració d'Argelers l'any 1940. La sisena placa va dedicada a les dones del Cànem, al treball d'unes persones, en aquest cas unes dones, que formaven part activa d'un barri, un barri majoritàriament obrer com elles mateixes. La següent placa, dedicada a Ramon Bou, nascut al Poblenou l'any 1919 i morí el 1997, va dedicar els seus esforços al moviment associatiu i a divulgar la història del barri. L'any 1994 va dirigir un tom per l'Aliança del Poblenou, un llibre col·lectiu sobre la història de l'esmentada entitat. La següent placa va ser dedicada a Maria Espinal, una cantant que va triomfar pel seu art arreu i dins i fora del barri. La novena placa, i anem acabant, per Joaquima Raspall, mestra d'escola nascuda quan el Poblenou era de Sant Martí, a l'any 1877. Va exercir la docència durant uns 70 anys, sempre al barri, on la coneixien com a Doña Quimeta. Tenia una escola de noies al carrer Batràs, que ara du el nom de Doctor Trueta, del qual era la seva tieta. Va morir el 1968. I amb la acabem amb l'última placa dedicada a Pere Relats, nascut a Lliçà d'Amunt, el 1934. Va ser ordenat sacerdot el 1957. De l'any 1961 al 73 va ser un dels capellans de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó. Va participar activament a la pastoral de joves i l'any 1973 va morir estimbat durant unes colònies prop del llac de Sant Maurici.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Taulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Taulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Taulat 91 de Barcelona, 93-225-2666.
A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
I ara és el moment de parlar de descans amb aquesta hora en què estem. Pues, què és el millor? Doncs parlar amb Anglada Matalasseria de l'Avinguda Riera de Casoles número 11 de Barcelona. Amb nosaltres el senyor Joan Anglada. Molt bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
I per l'altre costat doncs també tenim a la Juani. Molt bona nit i benvinguts.
Hola, bona nit.
Bé, és un plaer tornar-vos a tenir aquí. Cada 15 dies hem de parlar de descans. Quines són les novetats? Què està oferint Anglada Matalasseria en aquests moments?
Doncs pues, totes les novetats que han sortit ara de cara a l'any que ve, pues ja les tenim en el catàleg disponibles perquè el client que vingui vulgui novetats i ensenyar-li, que els provin i tot això.
Un cop el client arriba a la vostra botiga, què és el que, en què més es fixa?
Nosaltres li diem, hola, què necessita? Tal, pues miri, quina mida hauria de ser de 90, per exemple? Pues hi ha viscoelàstica, hi ha viscogel, hi ha molles, hi ha molles ensacades, hi ha làtex 100%, pues, el DTX també, en densitat i tot això.
Quin és el metal que més us demanen?
Viscoelàstica.
I la raó?
Pues no sé, perquè la gent ho està fa temps ja que ho venem, la gent està molt contenta, també com n'hi ha viscoelàstica amb dos cares, quan el giren em poden dormir igual de bé que quan no giren, pues la gent està supercontenta.
Mostra molta. Digues, Joan, digues.
Que s'ho diuen uns als altres. O sigui que el fet de que et demanin una cosa en concret és perquè un familiar ja, o un amic ha comprat un matalàs en la nostra botiga i, a més de recomanar-nos que vinguin a la nostra botiga, ens diu, escolta, demana viscoelàstica, que jo em va molt bé. La veritat és que també és veritat que de viscoelàstiques n'hi han de moltes classes. I aquí tenim la sort de que tenim una viscoelàstica molt equilibrada, que no dona calor, que transpira, que té moltes qualitats. I aquesta és la solució, que la gent, els nostres amics clients, queden contents i ens recomanen.
També és tan important com el matalàs, Joan, Juani, és escollir el coixí, que potser
sí, això ja és una miqueta més complicat, perquè n'hi ha persones que li agraden més alt, més baix, més tubet, més dur. Una va demanar l'altre dia de pluma a pluma, i dic, aquest s'aixafa una mica més. Diu, no, no s'aixafa, no deu ser de pluma, perquè la pluma és molt tubet. Però bueno, o sigui, és complicadillo el tema, més alt, més baix, depèn. La gent ha de provar. O sigui, nosaltres tenim una gamma molt ampla de coixins i llavors li posem un, li traiem, li posem un altre i així.
Bé, hem de recordar també que Anglada Matalasseria dona servei arreu de Catalunya.
I tant. Sí, sí.
I, a més, més que clients, ja són amics des d'Anglada Matalasseria.
Sí, sí, això ve una i explica la seva vida. Puc seure, Joan? Puc seure, Joana? Sí, sí. I s'està una estoneta i explica la seva.
Molt bé, això és importantíssim perquè realment ja porteu més de 50 anys al capdavant.
Sí, 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 portem ja el gener, em sembla que fa 54.
Déu-n'hi-déu. Vosaltres, a l'Anglada Matalasseria, teniu també darrere el gremi de matalassers. Quin seria el matalàs que vosaltres recomanaríeu des del vostre assessorament?
El Montserrat de la Casa Astral, que és doble molla, és un matalàs de molles, però boníssim. La gent que ho prova i ho té està supercontenta.
Bé, doncs fins aquí la nostra menció, la nostra forma de saber descansar amb Anglada Matalasseria. Recordem que Anglada Matalasseria es troba a l'Avinguda Riera de Cassoles, número 11. En recordes el telèfon, Juani?
Sí, sí, tant. Mira, el 93-237-78-35.
Doncs per qualsevol dubte que puguin tenir, tots els nostres oïdors i oïdores sempre poden consultar amb aquest telèfon que ens acaba de mencionar la Juani o bé acostar-vos a l'Avinguda Riera de Cassoles, número 11 de Barcelona. Doncs moltíssimes gràcies, us esperem d'aquí a 15 dies.
Perfecte, gràcies igualment.
Bona nit.
Molt bona nit.
Bona nit.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93-237-78-35. 93-237-78-35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà la Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada.
Com eren i com vestien les dones del 1800? Comença el segle XIX i la dona continua exclosa de molts àmbits. Se la considera feble i regida pels sentiments, amb poca capacitat de raonar, apassionada i tonta. Per això començarà a canviar perquè en aquest segle ve marcat per dues revolucions, la francesa i la industrial. Quan comença el 1800, les dones de la burgesia porten vestits inspirats en el neoclassicisme. El vestit imperi, com una camisola fins als peus, escotada i agafada sota el pit amb una cinta, de mussolina o d'organdí, de colors claríssims i amb molts de plecs, adornada amb llaços, cintes i joies, com aquests retrats que hem vist de la Josefina Bonaparte. A mitjans de segle, tota aquesta naturalitat del vestit imperi que ensenya la silueta desapareix, i ara la silueta s'amaga. Tornen els cosets, les mànigues, els teixits pesants i les faldilles bufades perquè sota hi porten una crinolina, que són molts anagos emmidonats, els mirinyacs, una armadura sovint de metall que dona volada a la faldilla, i un gran escot. Com que aquests vestits no permeten abrics de tan amples que són les faldilles, vinga capes llargues i barrets i guants i ombreles i vanos amb volants i llaços i plomes. I torna a canviar cap a la tercera part del segle. La faldilla s'estilitza i apareix el polisson, una mena de coixí gros que es duia a la part del cul, pocs escots i molts barrets. Les sabates es fan a mida. Els més rics poden comprar-se sabates fetes a màquina. Són sabates que comencen a incorporar els talons, que solen ser de color diferent al de la resta de la sabata. Els materials són diversos. Satí, tisú, seda, vellut, de tapisseria, embrodats o bé cintes. I les sabates més fines són perfumades i tot. Al final del segle, com que hi ha dones que fan esport, però molt poques, com podia ser el tennis, el ciclisme, la natació o muntanyisme, els uniformes propis de cada especialitat s'adapten al cos femení. Això sí, mirant que no es vegi ni un centímetre de pell.
Les dones humils porten una brusa i una faldilla molt ajustada a la cintura i al damunt un davantal perquè no s'embruti ni es gasti. Per tapar-se del sol o del fred, mocadors, tants com calgui, i un de molt gros al damunt per tapar-se les espatlles, que es creua en el pit. Al cap, un altre mocador. Als peus, doncs, sabates de cotó, seda ensatinada, de cordobà, morat, negre o granat, també colombina, o és un cotó ensatinat, pell de diable de color verd fos. Les sabates de les joves solien ser escotades, i així com les senyoretes, fines, i duien un llaç. Les noies de les classes humils les porten amb cintes lligades al turmell i, per treballar, unes espardenyes. En aquell moment, doncs, les dones havia de ser una dona bonica, havia de ser grassoneta, pits grossos, malucs amples, cintura fina i cul gros, el cabell llarg però recollit i la pell ben blanca. Estar colrada pel sol feia de pobra. Parlem de dues dones que van ser importants, tant empresàries o heroïnes. Podem començar per Ignàcia Rovira, una empresària puntaire. La Ignàcia, filla de menestrals i esposa de sabater, en sabia molt de fer puntes. Aquesta activitat la complementava amb el negoci de roba i confecció i el préstec de diners. Era llesta i treballadora. Coordinava la producció de tot de dones que treballaven per ella en diversos pobles de la rodalia de Barcelona. Una de les activitats, doncs, d'aquestes treballadores eren les puntes de coixí, un producte de luxe molt apreciat. Ella es deia Ignàcia Claver i va adoptar el Rovira quan es va casar i signava els documents com a la Ignàcia Rovira i Claver. L'empresa anava molt bé i la Ignàcia venia els seus productes a Barcelona, Madrid, València i també Amèrica. Ella és la que portava els quartos a casa i això enverinà la relació amb el seu marit. La Ignàcia va presentar demanda de separació davant l'Església, tot i que després ho va repensar i el matrimoni va signar un conveni notarial, aviam si ho arreglaven. Això sí, deixant ben clar que qui portava els quartos a casa era ella. Parlem d'una altra dona, també del mateix temps, l'Eulàlia Ferrer, editora i empresària. Tothom la coneixia com l'Eulàlia Brusi, perquè aquesta dona estava casada amb l'Antoni Brusi i n'era la més estreta col·laboradora. Va gestionar colze a colze amb ell al Diario de Barcelona, conegut com el Brusi, i quan ell morí se'n va fer càrrec tota sola. Naturalment, va haver de fer front a tot i a tothom. Eulàlia ja en sabia molt de l'ofici, nascuda el 1780 i filla del llibreter Josep Ferrer, un home molt conegut propietari de Casa Ferrer de la llibreteria. Ella es va haver de fer càrrec del negoci als 12 anys, quan morí el pare, i al cap de no gaire els seus dos germans grans. Al capdavant del negoci familiar és quan coneix el senyor Antoni Brusi, llibreter i enquadernador, que tenia una botiga a la vora. Es van casar el 1799 i va fundar una impremta que, cosa poc habitual aleshores, va inscriure nom de tots dos. Potser, perquè diuen, va ser ella la que va posar els diners.
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 7093. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es. El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Jo vull ser el trobador de la sang d'un país que s'ha fet amb el dolor i amb la por de l'avís. Jo vull ser el trobador de la història vivent que s'ha escrit amb tot l'amor del meu poble sofrent. Jo vull ser el peoner de la força i la llum que ha solcat tot el terrer i ara el sembra i en presó. Vull ser la veu d'aquest obrer.
I nosaltres, amb aquestes notes musicals, continuem al programa De Matinada i la darrera secció també del programa. Com sempre, final de mes, això vol dir que tenim la companyia de Jordi Flotats. Molt bona nit i benvingut.
Bona matinada, Esther, i a tots els oients d'aquest programa De Matinada que s'escolta arreu de Catalunya. El primer programa de l'any.
Doncs sí, moltíssimes gràcies de ser amb nosaltres. Estem escoltant El trobador de Jordi Fàbregas.
Sí, exactament. És una gravació de l'any 1968 de la persona que avui parlarem. Tota una vida dedicada al món de la música, Jordi Fàbregas, fins ara, la seva mort, que va ser el passat dia 21 de gener. I per això, una notícia recent però trista que hem volgut dedicar des de Gràcia a aquesta persona, que va ser el líder indiscutible del folk català, recuperador dels sons tradicionals i de múltiples iniciatives culturals. Però sobretot, a Gràcia se'l coneix, se'l recorda i se'l recordarà sempre com l'iniciador d'aquest festival tradicionarius que es desenvolupava en el CAT Artesà de Gràcia. Durant 30...
Exacte, quan va començar, Jordi?
Digues?
Com va començar el tradicionarius? Què hi va iniciar com a promotor?
Era un local que era per reunir-se persones, per reunir-se gent, i llavors estava ja amb el pas del temps bastant malvés. Llavors ell va prendre la iniciativa perquè es pogués recuperar. Ara és tot un local en sala d'actes i també una bona cafeteria. I en aquest punt es va iniciar el tradicionarius que ell va dirigir durant 33 anys. El tradicionarius cada any, a partir del gener i fins març, abril, és tot un seguit d'actuacions musicals dedicades a la música popular tant de Catalunya, tant de l'estat espanyol i també d'altres països. Malgrat la pandèmia, malgrat les restriccions sanitàries, el festival segueix endavant amb altres formats, ja sigui amb poc públic i ja sigui de forma virtual, però segueix endavant i aquesta vegada, en l'any 2021, més que mai, com a record en Jordi Fàbregas, que des d'allà on sigui podrà gaudir d'aquest esperit que ara ha agafat la seva successora, la Carla Duran, amb tot el mateix esperit i tot el mateix contingut i l'esforç que hi posava. Ella aquest estiu es va jubilar ja, perquè ja portava molts anys, ja tenia una certa edat, 68 anys, o 69, i es volia dedicar ja d'una forma a la seva família i a les seves coses. En el mes de setembre encara va poder gaudir de l'otorgament de la Creu de Sant Jordi a mans del president, llavors encara president, Quim Torra. També tota la trajectòria també ha sigut ben reconeguda, perquè no solament la Creu de Sant Jordi que li van otorgar en el 2020, sinó també té la medalla d'honor de la ciutat de Barcelona. La creu de Sant Jordi, ja l'hem dita, i també diversos premis dedicats a la música i a l'esforç musical. També va ser un gran iniciador de crear grups que poguessin demostrar aquests sentiments en forma de música. Estem parlant del pont d'Arcalís, que encara ha funcionat, està funcionant. Bé, a l'acabament d'aquesta intervenció escoltarem una peça. Després també el grup Coses, la Murga, primera nota, Solistes de la Costa, amb la inseparable Jaume Arnella, l'Harmònica Brava, l'Orquestra Simfònica de la Canya i la infinitat de col·laboracions amb Maurizio Martinotti o grups com Urbàlia Rurana, del País Valencià, o també Ara va de bo. O sigui, és la persona que ha portat la música, podríem dir tradicional, popular i de folk, arreu del món, perquè se'l reconeixia, se'l coneixia arreu del món. Jo sé que tinc uns coneguts de l'Alguer que també han plorat aquesta desaparició perquè era conegut d'ells. Era, com a persona, era una persona molt propera. Jo l'he tractat personalment. Un dia li vaig comentar que l'estava felicitant per totes aquestes medalles i premis que havia tingut al llarg de la seva vida musical, i diu, jo les pas vaig a recollir-les o quan parlo pels mitjans de comunicació, perquè algú té que fer-ho. Però, en canvi, el mèrit és de tothom, dels grups que participo, dels esdeveniments que col·laboro i que monto, i, en fi, era una persona senzilla, se'l coneixia pel... tenia una certa alçada, se'l recordava sempre amb els seus cabells blancs llargs, i llavors, pues, què podíem dir més? Sempre li agradava actuar amb aquells grups que he dit. També participava, tenia els seus ideals, diguéssim, que els seus ideals volia dir que, per exemple, cada dilluns, aquí a Gràcia, a la plaça de la Vila, es fa un recordatori, un suport en els presos polítics. Ell era un no faltava mai. Ell sempre hi era i sempre feia una petita intervenció amb la seva guitarra. Se'l trobarà a faltar, se l'ha trobat a faltar perquè va faltar alguns dilluns, i aquest últim dilluns, a part de fer el reconeixement, el suport en els presos polítics, va ser també un homenatge en aquesta persona.
Doncs sí, Jordi, ha estat una pèrdua molt important per tota la cultura en general. Què et sembla si anem posant aquest últim concert?
Sí, sí, ja que hem escoltat, podríem dir, el primer disc de l'any 1968, que va ser, podríem dir, els començaments de la seva trajectòria musical, tenim una exclusiva amb el seu grup que encara estava a Malsa, al pont de l'Arcalís, el dia 19 de desembre va actuar a la població de Sant Climent amb motiu dels 1.050 anys d'història d'aquesta població. O sigui, hem escoltat la primera cançó i podem escoltar l'última actuació d'en Jordi Fàbregas, que hi ha on sigui, que la terra el recordi i que des del cel, si cal dir-ho, pues, el pugui sentir i pugui veure tots els homenatges i tota la gent que d'aquesta forma, amb música, sobretot amb música, els recordem.
Molt bé, Jordi. Doncs moltíssimes gràcies. T'esperem doncs, a finals del mes de febrer. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Passa la serra, guaita la lluna, colla que vina. Passa la serra, la màgia tornarà. Si manca un tros, si manca un tros, si manca un tros, li pot fer jo. Mira si és guapa, mira si és guapa. Si manca un tros, si manca un tros, si manca un tros, li pot fer jo. Mira si és guapa.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé-Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21, 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé-Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. All through the night. La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No ho oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem. In the
heat of the night. I fins aquí el programa d'aquesta nit. Gràcies per escoltar-nos. Us esperem la propera setmana. Ara ens despedim a la part tècnica amb Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit.
I que us ha parlat, Esther Nosàs. Us deixem tot seguit amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis. I'm feeling motherless.